Benvingudes i benvinguts una setmana més a D'Amica en Mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboidia.eu. En el programa d'avui escoltarem la versió de la llegenda del mariner de Sant Pau que va recollir mossèn Cinto Verdaguer. I en Marcel ens presentarà a Sau 30, grup d'homenatge a Sau. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Quin nom aqueix per un pagès, i per un pagès d'un racó, el més arraconat del Pirineu. Si era mariner el fundador d'aquesta masia, com s'establia a Sant Pau de Segúries? I si era un llaurador o un terratinent de Sant Pau, com i per què prendria aquest nom? Aquestes raons me referia jo a mi mateix al veure per primera vegada, ja fa 30 anys, aquella pagesia grossa i superba, entre les superbes i grosses de la muntanya. Desitjós de saber-ne quelcom, si no, al cap del fil, demanir el seu parer a 3 o 4 vellets del poble, i un degollut que tenia una memòria tan llarga com sa barretina vermella que li penjava esquena avall, m'ha contat, a glops, la següent història. Deu fer molts anys d'això. Tal vegada, centúries. Pues el meu avi, que el cel sia, quan jo era petit, m'ho contava ja com una cosa molt vella. El mariner de Sant Pau era un veritable mariner, nadiu d'un dels pobles de la Maresma de l'Empordà, que ell, segons diuen, mai volgué anomenar de tristor que li donava. Com tenia bons braços per remar i bon cap per aprendre la carta de navegar, la barca se li havia tornat un bastiment i anava sempre de viatge de Barcelona a Mallorca, plena sempre de taronges, fruites i marxandissa. Dels nòlits que li donava la nau, n'havia fet una caseta a la vora de la mar, on tenia sa cara esposa i sos fills, que volien a ser mariners com son pare. El vent, sempre que li sortia, li anava en popa, i la fortuna li ballava davant dels ulls, dient-li a tota hora, boca que vols, cor que desitges. Més la fortuna és una roda que dóna voltes, i els que van lligats en ella poden exclamar, com l'ànima del pelegrí, clavat estic en un gran torn, per món de fal, ara som baix, ara som dalt. Al capdamunt, de tota pujada, hi ha una baixada, i quan la pujada ha sigut molt gran, de vegades la baixada és una cinglera tallada damunt de l'abim. Els mariners tenen l'abim més a prop que els de més mortals i tampoc els costa tant d'anar al fons. Un hivern, els núvols s'arrastallaren en el cel i vingué un gran mal temps i una forta llevantada feu estrelles del seu bastiment en les costes de Provença. Ell invocà Santa Maria del Socors i en sortí viu. Més pobre, com ella, havent de tornar a l'Empordà amb sols la roba de l'esquena i demanant caritat pel camí. La pèrdua era grossa, però ell, la mar, amb mà de lladre, li havia pres a tota sa fortuna. Més al costat de sa esposa i entremig de sos fills, s'arrafarà de forces i de sort i comprarà un altre vaixell que li tornarà la riquesa perduda. Més, ai, de ses infortunis. Ell no en sabia més que la primera part. La mar terrible, que amb una mà havia estrellat son vestiment, amb l'altra havia socavada i arrencada sa casa de socarrel, i s'havia ajagut en son mateix llit. A l'arribar-hi, el mariner frisós, amb el cor ferit, cercà sa esposa i sos fills, i no en trobà rastre. Cercà desesperat sa casa, i no en trobà ni els fonaments. Cercà el lloc on s'aixecava entre arbres i flors, i no hi era. La mar dormia en ell reposada i tranquil·la com un lleó adormit. A llavors, amb els cabells enrissats i sense esma, aquell fill de la mar la maleí. La tornà a maleir, fins que, vençut per la violència del dolor, caigué sobre un barc de sorra desvariejant i fora de si. Quan s'arrevingué un xic, plorà 3 dies i 3 nits, sense menjar ni beure. Com altre Job, mirà la mar per última vegada, la tornà a maleir i jurà fugir-ne, ben lluny, on no l'hagués de veure mai més, ni de lluny ni de prop. Se posà a l'espatlla un rem, l'única cosa que trobà de sa perduda i enfonsada hisenda. I sense despedir-se de ningú ni de res, prengué el primer camí que l'allunyà de la mar. Anés allí on t'anés, amb tal que el conduís ben lluny del monstre devorador de sos béns i de sa família. Al cap d'una estona de caminar, per uns aiguamolls i juncars que mai se li acabaven, arribà en un dels estanys del Baix Empordà, que els pescadors del país anomenen llaunes. Aquestes llaunes, digué, són les filles del mar, i per cert, són tan res de bo com son pare. I deixant el camí en sec, se girà cap a l'altra banda, baldament no hi hagués camí ni carrera. Sabia bé prou del que fugia, mes no sabia on anava. Caminant i caminant, a la perduda com un boig, per a no trobar-se de nou amb les llaunes ni amb els aiguamoixos de la maresma, deixà la terra plana, enfilant-se a poc per la Garrotxa amunt. Arribant a Banyoles, s'adonà que la gent no era la mateixa de son país. Ja no marinejava, sinó que terrejava, i fins i tot li venien ganes de quedar-s'hi. Quan de trascantó, entremig d'uns roures, vagué lluentar l'estany. Creient tot plegat que era una gaia de mar, que el perseguia en sa fugida, li treu un raig de maledicció i arrencà a córrer pel camí morraler de Besalú. Besalú ja lluny del mar. 2 dies fa que en fuig. Desitja ja reposar del fadic i sobretot de la pena. Més abans vol fer la prova. Se'n va al mig de la plaça, se descarrega el rem i, ensenyant-lo a la gent que el rodeja, «Què és això?» «Això és un rem», li respongueren uns traginers de marina que descarregaven peix. «Doncs adeu-siau», respongué ell secament, no donant-li una pipada de tabac que el tinguessin per boig o bé per savi. S'acarregà de nou el rem al coll, i per la ribera del Fluvià s'encaminà cap al cor de la muntanya, no trigant deixar a mà esquerra Argelaguer, la mare de Sant Damàs. Veu a l'altra banda del riu Castellfollit, poble encinglat al cim d'una immensa muralla de columnes basàltiques. Veu després eixamplar-se el Congost i desplegar-se en plena oberta. I enmig d'ella, com un camp de fajol en el mes d'octubre, blanqueja l'hermosa ciutat d'Olot. Tost, entrant-se'n per sos carrers, s'anava dient a si mateix, aquesta ciutat és ben arraconada entre les muntanyes i ben lluny de la mar, i sos habitants no sabran res de la meva enemiga mortal. Quan arriba al mig de la plaça, pren el rem en sa mà dreta i pregunta als molt curiosos que l'envoltaven. «Sabríeu dir-me què és això?» «És una pala de forn», respongué un noiet que no s'aixecava 2 pams de terra. «Què saps tu?», li digué son pare, qui havia estat a marina. «Això no és una pala de forner, que és una pala de barca». Ja som prop d'allà on anem, se diu el mariner. Més no hi som encara. No vull estar en una població on la mar és coneguda, poc o molt que sia. Espolsa les espardenyes i muntant amunt falta gent. Deixa la plana per la vall de Bianya, vorejant sempre el torrent que l'ha formada. Per damunt s'enfila per la pujada de Capsacosta i darrere la serralada se troba tot seguit dintre el poblet de Sant Pau de Segúries. Coneixent que arriba, ja era hora, el terme del seu viatge. Entra amb ull escorcollador per sos carrerons, fins a arribar a la placeta de l'Eglésia. Allí abaixa el rem, l'ensenya en aquells pastors i pagesos i els diu: «Bona gent, sabríeu dir-me què és això?» «Ai, ai, quina cosa de preguntar», li respongui el més vell, i per lo tant el més autoritzat de la rodona. «Això és un culler». «Què dieu que és?», pregunta el mariner, no entenent la paraula. «Un culler», replica el vell. «Més què és un culler?», pregunta l'empordanès. «Una cullera grossa o una pala per remenar el blat de moro dins sa bolla». «Doncs aquí em quedo», respongué el mariner. I tal dit, tal fet. Se posà a conrear un tros de terrer verge d'arada i d'eina de pagès, i després de passar l'aprenentatge, demostrà ser tan bo per llaurador com ho fou en altre temps per mariner. Se tornà a casar, i Déu nostre Senyor, a qui s'encomanava de debò, beneí son nou matrimoni i li donà tants fills i tan bons i hermosos com li havia pres. I un d'ells fou qui, per indicació de son pare, ja vell, plantà els fonaments d'aquella superbia masia que s'anomenà sempre el mariner de Sant Pau i té per divisa un bastiment gravat en el llindar de l'entrada.
Denominació d'origen amb Marcel Pena.
Benvinguts una setmana més al Denominació d'origen, la secció musical del De Mica en Mica. Avui ens toca unir present i història de la música catalana perquè parlem de Sau 30, la formació que recupera el llegat dels desapareguts Sau, liderat per Pep Sala i el traspassat Carles Sabater. Sau 30 va iniciar el passat diumenge 9 de maig al teatre La Passió d'Esparreguera la gira de presentació del disc Quina nit, quina lluna. La banda sonenca, que es va mantenir en actiu fins a la mort de Carles Sabater el 1999, torna ara a interpretar els seus èxits més coneguts, com ara Boig per tu, Envia'm un àngel o Si un dia de tornar, entre d'altres. L'espectacle es basa en el disc Quina nit, publicat el 1990, i que recull alguns dels seus temes més populars. «És el primer concert després de l'any i mig que fa que no pugem als escenaris», va dir Sala. Ara, escoltem Envia'm un àngel de Sau 30.
Veig caure la tarda
El d'Esparreguera, en canvi, no és l'únic concert de Sau 30. El grup de Pep Sala també actuarà el 2 d'octubre a l'Auditori de Cornellà. Farem uns quants concerts, sempre en la nostra idea de minxar poc i pair bé, va confessar Sala. En esta línia ha assegurat que volen fer les actuacions en bones condicions i sense estressar-se excessivament. La banda de rock català ha aprofitat per preparar aquesta nova gira durant el confinament i, de fet, va estar enregistrant un concert en directe des de l'Observatori Astronòmic Albanyà, que durant Nadal es va poder veure per TV3. Inicialment, el concert de reinici de la gira havia de ser a Cornellà el 16 d'abril, però, per culpa de les restriccions per la pandèmia, es va haver d'ajornar. Som-hi ara en És inútil continuar, de Sau 30.
Et deixaré.
Paral·lelament al concert, Pep Sala, juntament amb el mànager del grup en els primers discos i el conegut com Tercer Sau a l'Ombra, Joan Capdevila, van publicar ara fa una setmana Quina nit, el disc que va canviar les nostres vides, un llibre que narra com van viure la creació, gravació, promoció i gira del conegut disc dels inicis dels anys 90, que va vendre més de 100.000 còpies. I parlem d'anècdotes, de vivències i de records, ha assegurat Sala. El llibre es publica amb motiu del 30è aniversari de la publicació de l'emblemàtic disc i recull també el testimoni d'altres membres que van formar part de la banda entre el 89 i el 91. Escoltem ara La Lluna i jo, de Sau 30, recordant el disc Quina nit, de Sau.
Tot està per endreçar.
Jump.
31 d'octubre de 2017, quan es complien 30 anys del primer concert i, per tant, de la creació de Sau, es van celebrar diferents iniciatives per commemorar el 30 aniversari. Entre ells, la sortida d'un nou disc en directe, titulat Una nit al teatre, enregistrat en directe durant la gira de Sau del mateix nom, l'any 1995. En la mateixa data i llocs exactes on es va celebrar el primer concert de Sau i per primera vegada després de 20 anys, el 31 d'octubre de 2017 es reunien a les tallades músics, tècnics, road managers, amics i col·laboradors de Sau. De nou, sense planificar-ho i sense encara saber-ho, a les tallades tot tornava a començar amb el projecte Sau 30. Així, dues dècades més tard de la desaparició de Sau, Sau 30 retornava als escenaris amb tot l'equip que va formar part del grup. Músics, tècnics, road managers i, en definitiva, tota l'estructura que els va convertir en un dels grups més importants de l'escena catalana. Des del primer dia, tothom tenia clar que el grup no es podia dir Sau. Sense el Carles Sabater, no es podien dir Sau. Ara torna a escoltar Amb la lluna a l'esquena de Sau 30.
Creuant el bé promès per a dins.
la banda Sau 30 la formen 10 músics: Carles Charlie Oliver, bateria de Sau entre el 1987 i el 90, Quim Benítez Vilaplana, bateria de Sau entre el 90 i el 98, Pep Sánchez, baix de Sau del 87 al 96, Jordi Mena, guitarra de Sau entre el 98 i el 97, Josep Lluís Pérez, guitarra de Sau del 97 al 99, Ramon Altimir, teclats de Sau entre el 87 i el 99, Jerry Duffy, veus i percussions de Sau entre el 88 i el 99, Pep Sala, a la veu, la guitarra i el piano, compositor de Sau i membre fundador del grup juntament amb Carles Sabater i Joan Capdevila. Passem ara a escoltar Si un dia he de tornar, de la formació Sau 30.
Sigui lluny d'aquí i no puc oblidar-me, doncs
A finals de l'estiu de 2020, després de més d'un any sense fer concerts i les ganes de més dels seus seguidors, que demanaven reiteradament el retorn del projecte, Sau 30 acaba cedint davant les seves peticions i decidís tornar el 2021 en la gira recentment estrenada Quina nit, quina lluna. Sau 30 escull l'Observatori del Banyà com a escenari per dues raons principals. Una, ja coneguda per molts, és la vinculació que el disc Quina nit, i especialment el Boig per tu, té amb la lluna. L'altra, per la vinculació de Pep Sala amb l'Observatori Astronòmic del Banyà, del que n'és director artístic i n'ha composat la música. En els seus concerts de la gira es poden escoltar cançons poc habituals com La lluna i jo, Glòria per tu, Al final del carrer o Restaurant xinès, juntament amb d'altres més emblemàtiques com És inútil continuar, Envia'm un àngel, Si un dia he de tornar o Boig per tu. Precisament en Boig per tu, una de les cançons més conegudes de la música catalana, ens acomiadem una setmana més. No sense abans recordar-vos que podeu seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook, de mica en mica guionet bilboiria, i tornar a escoltar tots els programes del de mica en mica al web bilboiria.eus. Passeu un bon cap de setmana. Salut!
Els dies esperant-me. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny? Servir-li a acabar Boig per tu. Thank you.
per